Ahir parlàvem de Sant Jordi amb llibreters, amb floristes que, bé, que evidentment no estaven del tot contents amb com està, amb com pinta, no? Aquests dies tan estranys, tan diferents, tan imprevisibles. Avui volem parlar amb Sant Cugat Comerç, Jesús Carballo, bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal, Albert?
Entenc que, a part dels llibreters i floristes que estiguin associats, també la resta del comerç, no? Mira, amb una certa expectativa, aquesta possible obertura en els propers dies d'alguna possibilitat, però com ho està el comerç ara mateix?
A veure, per un costat està neguitós, perquè evidentment necessiten ja obrir els seus establiments, però un altre neguit i incertesa és com podran obrir. Vull dir, una vegada puguin aixecar la persiana, què passarà? Quines mesures sanitàries s'hauran de prendre a dintre de la botiga? Aquestes no acumulacions que no, diguem, que poden haver dintre de les botigues i en un altre costat és el fet de si els seus clients voldran anar a comprar o no, que és el principal neguit, del comerç, que què voldrà fer la gent, voldran anar a comprar o no, estaran espantats, no? Què passarà?
Evidentment, la situació d'incertesa és absoluta, com ho ha sigut durant tota la crisi, diguem, del coronavirus. Ara mateix, però quina és la situació des del punt de vista també econòmic, de futur? És a dir, hi ha comerços que no han superat ja aquestes setmanes?
A veure, la situació és que també depèn molt del sector, eh? La veritat és que aguantar, doncs, pràcticament ens aniríem a un mes i mig, 2 mesos de tancament dels negocis amb zero ingressos i en canvi, continuant amb moltes despeses, doncs, és complicat. De moment no tenim notícies de que, o ningú ens ho ha expressat, hagin pres la decisió de no obrir. De moment, la veritat és que no ens ha passat, però pot arribar a passar, perquè també és el que diem. No només són aquests mes i mig, 2 mesos d'ingressos zero, sinó després què passarà. Valdrà la pena obrir, no obrir? La gent consumirà, no consumirà? La situació és aquesta, perquè sobre el tema dels lloguers, la veritat és que no s'ha aconseguit gaire cosa i que la majoria dels ajuts que ha facilitat el govern espanyol, sobretot, és en forma d'endeutament, és en forma de préstecs, de finançament sobre un ja sector ja molt endeutat.
Evidentment, és més que ara la incertesa, sobretot crec que ens has donat una mica el punt, no?, de si valdrà la pena obrir, no tant si es podrà, sinó si valdrà la pena, no?
Clar, és que dependrà de moltes coses, eh? Per exemple, ara tenim el neguit amb el negoci de moda i complements. Doncs com ho hauran de fer? Ens podrem emprovar la roba? No ho podrem fer? Com la podem desinfectar? Amb productes químics que potser fan malbé el producte? No sé, amb alguna màquina especial que puguem fer amb ultravioleta o alguna cosa, doncs, que llavors necessitarà una inversió molt forta. En qüestió de restauració, per exemple, quin serà l'aforament que podrem conservar en els restaurants? Estem parlant de 30 persones. Clar, si és un restaurant molt petit, que igual és aquesta capacitat, haurem de respectar la distància. Ahir veia, doncs, algunes solucions que estan mirant restauradors i era posar, per exemple, entre taula i taula, posar mampares. Però serà agradable estar dinant amb mampares per un costat, com antigament estaven els bancs, que anaven que semblava un búnquer,
Aquelles
eh?
caixes, no? Aquelles caixes que semblen...
Sí, Albert, te'n recordes, no? Que estaven amb els vidres aquells i
Sí.
semblava que en un moment o altre havia d'entrar un lladre, no? Doncs sembla això, eh? Llavors és molta incertesa perquè ni les autoritats suposo que ho tenen clar.
I, clar, evidentment estem en sectors diferents, però en qualsevol cas entenc que el que també s'està intentant des de Sant Cugat Comerç és donar suport a trobar noves formes, no? Perquè com també hem parlat de llibreters que van a casa dels clients a deixar els llibres, recomanacions per WhatsApp, entenc que precisament un de les voluntats és que la gent no s'oblidi, no?, de que té les botigues, que les botigues del seu del, de prop seu continuen estant a prop seu.
Sí, diguem, ara nosaltres tenim en marxa dues campanyes. Una és recolzar aquells comerços que vulguin vendre productes especials de Sant Jordi, amb un directori que es va obrir des de Sant Cugat Comerç i que després es va convertir en altres associacions de comerciants i que ha tingut un èxit, jo diria que brutal. Doncs a través d'aquest directori recolzem aquests comerços que estan fent venda, ja sigui online, ja sigui per telèfon o per WhatsApp, com tu deies, i estem donant aquesta visibilitat doncs, perquè els santcugatencs i santcugatenques sàpiguen que si volen alguna cosa per Sant Jordi la poden aconseguir i sense provocar grans desplaçaments, perquè seran botigues de la pròpia ciutat que els hi podran facilitar allò que necessitin. Això per un costat. I per un altre, hem obert una altra campanya que es diu Visc aquí, compro aquí, que és per incentivar el consum intern. O sigui, no te'n vagis a Barcelona ara a comprar, queda't a Sant Cugat, compra i recolza els comerciants que estan a sota de casa teva. El que volem és sortir a passejar i tornar a veure aquelles botigues, la gent que està passejant i no veure persianes baixades, que és el pitjor que ens podria succeir, no? Però, dintre de tot això, Albert, també voldria constatar la dificultat, perquè aquests comerciants, que molts són autònoms, resulta que per poder rebre ajuts del govern han hagut de cessar la seva activitat. Què vol dir això? Que la seva activitat no poden, diguem, ni que volguessin ara per Sant Jordi fent venda de productes no poden perquè la seva activitat està aturada. O sigui que és el complicat, no? És, torno a posar en marxa la meva empresa per aconseguir vendre quan i resulta que llavors perdré la possibilitat de cobrar aquests 800 euros o... Doncs la veritat és que el panorama és complicat, però vaja, nosaltres des de Sant Cugat Comerç el que fem és recolzar, donar un missatge positiu de que és una situació complicada però que ens en sortirem.
Això és el que ha de ser una mica l'objectiu, no? En general, aquest sortir-se'n, aquest trobar la fórmula, perquè hi ha casos de comerciants que estiguin intentant ser una mica més creatius. Hi ha gent que ha canviat una mica la manera de vendre.
Doncs la veritat és que això podem parlar del tema d'alimentació, perquè són els pràcticament únics que poden estar oberts ara. O sigui, el primer canvi radical és el posar en marxa aquest repartiment a domicili que abans us comentava. Hi havia la majoria de comerços que no ho feien, sobretot estaven acostumats a fer aquest repartiment a domicili als establiments purament d'alimentació i molt poquets. Doncs, com a iniciativa, molts han decidit posar en marxa no la venda online, perquè realment era impossible en tan pocs dies, però sí que s'han decidit a donar visibilitat a la seva botiga a través de WhatsApps i admeten comandes. Et puc dir, per exemple, que inclús gominoles pots comprar a Sant Cugat i te les porten a casa. O sigui, que són productes que potser no són absolutament essencials, però que sí que la gent doncs, continua tenint ganes d'això, de menjar gominoles a casa seva, no?
Clar, evidentment, són aquestes coses que a vegades que hi ha molta, el que es perd sobretot és la compra ocasional, no? El que passa.
Clar, diuen que ara s'està concentrant tot, com que no tenim altres despeses, doncs s'està concentrant tot en el sector alimentació, allò essencial, no? Bueno, hem vist, no?, estadístiques de com ha pujat la venda d'alcohol, la venda de farines i tots aquests productes que potser mai pensaven que podrien pujar tant les vendes i, en canvi, ho estan fent, no? Però també és veritat que hi ha altres productes que també encara es continuen venent, com aquest exemple que us posava, no? O, per exemple, el desig de poder regalar una rosa el dia 23, per què no? O regalar un llibre, també, per què no? Encara que estiguem confinats, el desig de passar el millor possible el dia de Sant Jordi, la dia de Sant Jordi, doncs la continuem tenint.
Clar, perquè és precisament el comerç també un dels centres era precisament aquestes campanyes, no? Les que són ara ve Sant Jordi, ve comença a venir l'estiu, recordem també dies concrets. Clar, evidentment ara mateix la gent està també el consum de la gent ha canviat moltíssim. Què es pot fer des de què els recomaneu des de Sant Cugat Comerç als comerços?
Doncs que obrin i que pensin com actuaran ells quan entren a una botiga. Diguem, quan en comptes de ser comerciants, quan siguin clients, que també ho són, com actuaran. Llavors, això és com allò diem, que diem, no? És empatitzar amb el teu client, com se sentirà i què és el que pot necessitar de nou el teu client habitual, que segur que ha canviat, que potser doncs, això que comentàvem, no? La roba, com ho farem perquè tu et puguis emprovar la roba? Quines garanties donarem? Per exemple, una cosa que haurem de fer és posar un cartell a totes les botigues explicant a tothom que passi per davant doncs, que allà doncs, respectem unes condicions sanitàries determinades, obligades per llei, que les complim i que, per exemple, encara fem més del que se'ns està exigint, no? Jo crec que serà garantitzar la seguretat de les persones, sobretot.
I bàsicament també ser capaços d'alguna manera de reinventar-se una mica, no? Perquè sembla difícil veure un escenari que es pugui aplicar el que s'havia aplicat abans de la crisi del coronavirus.
Sí, mira, jo t'explico. Per exemple, parlava amb una consultora en retail i parlàvem del sector Vallesa, que és un altre també dels sectors doncs, que pot veure's tocat. Aquelles botigues que venen, per exemple, cremes facials o cremes de mans. Moltes vegades tu anaves a la botiga i el propi comerciant et posava amb les seves mans, et posava perquè provessis aquella crema de mans, un maquillatge. Ara això és impossible doncs, que ho veiem, no? I em comentava, doncs, s'hauran de reinventar, hauran de tirar molt, per exemple, de vídeos a YouTube, recomanar productes i que es gravi el propi comerciant doncs, aplicant-se aquella crema, aquell maquillatge, aquella pintura d'ulls, perquè el client ho pugui veure, perquè realment no li podràs dir, emprova tu, perquè no tindrem garanties de que si això està desinfectat o no, si s'ho ha posat alguna persona en un moment que feia un moment i encara pot haver virus, no sé, coses d'aquestes que haurem de canviar, evidentment, i ens haurem de reinventar absolutament.
Clar, i segurament també, ara que la gent està tenint una mica més de temps a casa, el do-it-yourself, no?
Albert? Albert? Sí, t'he perdut un moment.
Ah, perdó. Escolta. Doncs, dèiem, ara que el do-it-yourself, no? Ara que això de fer tu a casa, la gent està tenint temps, està començant a fer coses a casa que fins ara no havia fet perquè fora no ho pot trobar, potser també ensenyar a fer, no?
Exacte.
I ajudar a fer coses a casa pot ser que sigui una altra forma, no? També pels que els comerços puguin seguir actius.
Sí. Clar, depèn del sector, eh? Però
evidentment, sí. La roba de muntanya, per exemple, no. Te la pots fer a casa, no?
Exacte. No, però a més, jo crec que hem de canviar molt i veure també què fan els grans, no? Què fan els grans retailers, perquè ells també estan patint aquesta crisi. I el que tu deies de do it yourself, no? Doncs amb temes de bricolatge està molt clar. Inclús ara hi havia gent que deia, ostres, és que jo tinc un problema, se m'ha variat una cosa a casa, com ho faig, no? Doncs tira de tutorials, tira del teu comerç de confiança, podràs parlar per telèfon amb ell, podràs fer consultes via WhatsApp i que t'enviïn el producte a casa. Perquè ara, per exemple, quan haguem de cridar un operari, doncs què passarà? Tindrem por de que algú extern a casa vingui, no? Doncs hauràs d'aprendre tu a fer tu solet, no? Inclús amb el que et comentava, el tema de la bellesa, no? El tema dels maquillatges, tal. Jo crec que tirarem molt de la tecnologia, dels vídeos, dels YouTube, com ara estem fent, no? Que suposo que tu estàs a casa teva, no ho sé, però jo sí que estic a casa meva, i estem fent aquesta entrevista com si estiguéssim a la ràdio, no?
Exacte, nosaltres també hem hagut de fer aquest canvi, no? I acostumar-nos a fer-ho des de casa, que hi ha la forma de fer el programa, tot i que mantenim com sempre el funcionament d'aquest sacolet de fons. Escolta, Jesús, no sé si ens deixem alguna cosa per comentar, més enllà de recordar-me aquesta campanya de Sant Jordi, m'entrega a domicili, que hi ha hagut associacions de comerciants que s'han posat en marxa, slowshopping.cat, oi?
Sí, es diu slowshopping.cat o pels que no vulguin escriure en anglès, també poden accedir a través de adomicili.cat, perquè tenim els dos dominis. I aquí la veritat és que aquesta iniciativa va començar ja, com us he dit abans, per Sant Cugat Comerç, ho va compartir amb altres 11 associacions de comerciants i en aquests moments hi ha més de 30 associacions de tot Catalunya i estem arribant ja als 800 establiments que poden veure o que estan participant del directori. A Sant Cugat, en concret, tenim uns 45 establiments que estan oferint aquest servei. Així que una persona que visqui a Barcelona haurà de ser de la ciutat que ens expliqui quina botiga visitarà. Farem un sorteig i d'aquests xecs regal que comentes i els podran utilitzar en aquella botiga que ells hagin dit que visitaran. Així que estem intentant incentivar les compres a la ciutat. Aquesta és la primera fase de la campanya, però segur que seguirem durant mesos i mesos intentant això, doncs que els santcugatencs i santcugatenques comprin a la nostra ciutat.
Doncs esperem que sí, almenys des d'aquí, des del Sant Cugat a Fons, hi donarem tot el suport possible. Jesús, moltes gràcies.